Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Proscrita. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Bon vespre, Albano i el seu fons negre.
Bon vespre, què tal, Txell?
Hola, bon vespre. Hi ha moltes coses a comentar. Han passat moltes coses en molt pocs dies. Així que, si us sembla, comencem amb la Tertúlia Proscrita. I en part em sap greu començar així, però comencem amb un mea culpa, perquè la setmana passada no em vam encertar ni una. Dèiem que veiem molt improbable un acord entre els partits independentistes per arribar a un acord a la mesa. Parlàvem, si de cas, d'una presidència d'esquerra. Doncs aquest dilluns al Parlament de Catalunya passava això.
Com a president del Parlament de Catalunya, el molt honorable senyor Josep Rull.
Dilluns al migdia començava a circular pel Parlament de Catalunya que hi havia un possible acord entre Esquerra, la CUP i Junts per fer president Rull del Parlament de Catalunya, i malgrat que no hi acabava d'arribar la confirmació arribava justament quan començàvem a veure els vots i veiem que a la segona volta, efectivament, tant Esquerra com la CUP votaven perquè presidís el Parlament de Catalunya Josep Rull. Dic, no vam encertar ni una, Josep.
Bé, tampoc estem en el negoci de les prediccions. Eh?
No, és veritat. Res feia pensar que podia passar això. No sé si fins i tot van jugar a despistar això. Esquerra ho va arribar a insinuar en roda de premsa.
Jo crec que és evident que tots... Una negociació normalment funciona quan aconsegueixes despistar... O funciona, diguéssim, una negociació tan complexa com aquesta i que necessita, diguéssim, discreció i que necessita que els adversaris no puguin d'alguna manera fer estratègies en contra del que estàs preparant, necessiten d'això, de que l'escenari que tu estàs construint no sigui creïble o no sigui el més probable, de tal manera que ningú es mobilitzi en contra. Jo crec que si aquest acord s'hagués conegut amb prou antelació, no s'hauria consumat, en el sentit que haurien trobat els partits unionistes una manera de fer-lo descarrilar.
Segurament hem pres alguna cosa d'aquell pacte entre Esquerra i Junts per l'Ajuntament de Barcelona, que llavors Collboni va aconseguir in extremis.
Absolutament. Si haguessin anunciat que en Rull presidiria el Parlament amb menys de la majoria absoluta, era molt més fàcil que una majoria absoluta es posés d'acord per impedir-ho.
Mal que estic, es va saber uns minuts abans, vull dir que hagués pogut passar, que haguessin arribat a un acord en extremis o hagués passat una cosa estranya, però és veritat que jo crec que van jugar una mica a despistar tot plegat.
També no vull treure-li mèrit, però també és veritat que les circumstàncies polítiques són unes altres i el terratrèmol, entre cometes, que podria suposar en un altre moment un resultat com aquest no es dona ara. És a dir, a veure, al final el PSOE es pot emprenyar, diguéssim, perquè li prenguin el segon i el tercer grup de la cambra, li prenguin els càrrecs més importants, tot i ser el primer grup, el PSC, però clar, resulta que el govern espanyol depèn d'aquests dos partits que s'han posat d'acord per prendre-li la presidència, per tant s'han de contenir una mica amb les seves queixes o amb el seu malestar.
Albano, que on valores tot plegat? Feia molt que no veiem els independentistes posant-se d'acord al Parlament de Catalunya.
Sí, això va ser una de les novetats després de tants desencontres. Jo la pregunta, i no sé si en Josep, perquè vaig veure que en Josep feia uns quants tuits sobre els resultats de les europees, no sé fins a quin punt, Josep, tu creus que aquesta... És a dir, si els resultats clarament dolents dels partits independentistes en les eleccions europees pot haver ajudat, o creus que això ja estava preparat? Ho dic perquè sí que és veritat que aquest acord que en principi dius, ostres, no? Si sembla ser que els tres partits independentistes, Junts, Esquerra i la CUP, reprenen el camí de l'acord, en principi és una bona notícia. El que passa que jo sóc una mica escèptic i no sé si en realitat estem veient... bueno, insisteixo, el diumenge a la nit els resultats per Junts i Esquerra van ser molt dolents. No sé si això pot haver tingut algun efecte o si això ja estava tot preparat.
Els resultats van ser molt dolents, van perdre gairebé 1 milió de vots respecte a les europees de fa 5 anys, és a dir, l'independentisme, els dos grups, però les imatges eren de victòria. Vull dir, a mi em van sorprendre certes imatges, certes fotografies, on ve, per exemple, on el cap d'Oriol Junqueras amb Diana Riba i Tomàs Molina fent el signe de victòria.
I aplaudint-se i somrient, i Toni Comín també reivindicant...
que gairebé tenien el segon eurodiputat, que clar, aquí gairebé em sorprèn.
Per això jo ho deia, i per això li preguntava a en Josep, aviam com... És a dir, la patacada és tan gran, la impressió de que o no saben com entomar-la o senzillament no hi ha els debats dintre dels partits per obrir nous escenaris, penso... Potser això és el que els ha impulsat a un acord, però insisteixo, clar, un acord que es fa en base d'avançada, d'empenya i de... Clar, ara Josep deia un acord com aquest, que en un moment del passat hagués tingut un impacte enorme, ja veurem en què es tradueix aquesta presidència de Josep Rull, però avui o ahir al vespre sentíem la portaveu d'Esquerra Republicana ja dient que Junts li estava posant una trampa, li estava parant una trampa a Esquerra amb la possible convocatòria d'una investidura d'Illa. Per tant, jo mantindré... És a dir, no li trec bueno, la importància que pugui tenir, però és que no li en donaria tanta.
A veure, jo crec que hi ha una cosa bastant, bastant evident, que és que els partits sempre miren la següent jugada, no? És a dir, i aquesta jugada de la mesa està pensada en si bé hi haurà un pacte d'investidura en un sentit o bé hi haurà una repetició de les eleccions. Però jo crec que, és a dir, no es pot obviar que l'efecte que més important que té aquest acord per la mesa del Parlament és passar pàgina de la desfeta electoral del dia abans. I jo crec que som en un moment... clar, es fa una mica estrany dir-ho perquè no sabem si d'aquí un parell de mesos ens trobarem convocats a les urnes una altra vegada pel mes d'octubre.
Ara diuen que convocats el mateix dia per...
Espanyoles i catalanes.
Espanyoles i catalanes, ja comencen a insinuar.
Clar, d'acord amb els calendaris normals... ara ens tocaria 3 anys sense eleccions.
Uh-huh.
És a dir, hem de tenir en compte que...
Però fa temps que aquests calendaris els hem borrat,
des del 28, és que clar, des del 28 de juny, perdó, des del 28 de maig de l'any passat fins al 9 de juny d'enguany, és a dir, en un any i 2 setmanes, hem fet 4 eleccions, que és un cicle electoral complet. Totes les eleccions, municipals, espanyoles, europees i Parlament de Catalunya, totes les eleccions les han fetes en un any i 1 setmana. I ara, clar, això suposaria, en circumstàncies normals, 3 anys sense eleccions, però també pot suposar que tinguem 2 convocatòries a la tardor. Per tant, la incertesa és màxima. Però jo sí que crec que, pensant, no sé tu, Albano, com ho veus, però si tinguéssim realment 3 anys sense eleccions, no seria el moment ara de posar la pilota en terra, reflexionar sobre el que ha passat aquests anys, intentar construir alternatives i propostes més engrescadores, recuperar la confiança de la gent, parlar-li com a adulta i deixar d'alguna manera tractar-la com se l'ha tractat últimament. Clar, jo he estat mirant molt les sèries històriques aquests dies.
Uh-huh.
I han passat coses molt, molt espectaculars, no? Que és que entre el 2009, que és la consulta d'Arenys de Munt, el 2010, la sentència de l'Estatut, fins al 2020 hi ha 13 convocatòries electorals. I per efecte de la mobilització independentista, el PSC i el PSOE no van guanyar ni una sola vegada. 13 eleccions seguides sense guanyar, quan el PSOE a Catalunya sempre guanyava, almenys les europees, les municipals i les espanyoles, sempre. I després, durant aquests, tots aquests anys, no va guanyar mai. I de sobte, hi ha un gir radical a la política catalana que fa que les últimes 5 eleccions les hagi guanyat el PSC. Totes successivament. Aleshores, jo crec que això s'ha de fer tot una reflexió molt important, una anàlisi, una introspectiva de per què ha passat tot això i sobretot, també hi ha una expressió que a mi m'agrada molt en anglès, que traduïda ve a dir que si estàs dins un forat no cabis més. Uh-huh. I l'independentisme potser que faci aquesta reflexió, no? Si ha caigut dins un forat, potser que no segueixi excavant el forat.
Escolta'm, això que deies de baixar la pilota a terra em sembla, és a dir, des de l'octubre del 17 sembla, o vist retrospectivament, fa l'efecte que hem estat intentant recuperar, no, un fil, no, amb les successives eleccions, amb les protestes per la sentència, etc, com que estaven intentant estirar un fil o donar continuïtat a un fil en base a una cosa que havia passat. Jo crec que és important que li continuem donant sentit polític a la idea de l'1 d'octubre. Però ara que tu dius això d'aturar la pelota a terra, potser també en aquests anys no ha hagut oportunitat de repensar de dalt a baix les idees sobre les quals construir els passos següents. Eleccions, fer front a la repressió... Llavors, a mi em sembla interessant aquesta idea de, ostres, 3 anys per pensar sense mirar el del costat, aviam si es presentarà o no, i aviam quines llistes, i aviam totes aquestes qüestions. Em sembla interessant perquè pot haver-hi, que hi hagi un temps no electoral, pot ajudar a que tota una sèrie de gent que pensa, que fa propostes, que les aglutini, que es vegin, que es comparteixin per a la societat, que es generi debat. Això potser ens ha faltat durant tot aquest temps, perquè quan no hi havia eleccions hi havia repressió. I, per tant, les dues coses impedien potser que s'obrís això que tu dius. Ara bé, Josep, aquest escenari que podria ser positiu de s'ha acabat, diguéssim, ara s'ha aprovat l'amnistia, continuarà la repressió, i això ho hem dit moltes vegades aquí, però diguéssim que si acabem amb el llarguíssim arc electoral, si l'amnistia i els indults, diguéssim, ens posen en un altre costat, posem sobre la taula aquest posar la pilota a terra, però això significa que ara algú ha de... És a dir, aquest tancament electoral només es farà si es produeix un acord. Clar, quin tipus d'acord es pot produir? És a dir, tu planteges que aquest baixar la pilota a terra i que hi hagin aquests 3 anys podria ser productiu políticament? Jo crec que també, però perquè això passi, què ha de passar? Si han de confirmar tots els desastres que nosaltres hem dit aquí, no?
Anava a dir que, curiosament, a partir de dilluns, fa temps que Junts va dient que Esquerra pot pactar amb el PSC i que el perill que hi hagi aquest pacte, etc. Tot el rato el van com insinuant, però crec que Esquerra aquests últims dies també ha sigut com molt clar que pactin Junts i el PSC, que són qui s'entenen, que porten 3 anys al Parlament tombant-nos-ho tot i entenent-se, que pactin ells dos. Llavors, no hi ha una mica aquesta sensació que en realitat em recorda una mica el que va passar el 2017, per altra banda, no? De veure qui és el traïdor que pacta amb el PSC, a veure qui és el traïdor en el seu moment que es tira enrere del referèndum, no? Allò en el seu moment ens va funcionar cap a bé, fins a cert punt, no? Que ens va fer arribar a un referèndum. Però no sé ara si també ens pot aportar alguna cosa positiva, és a dir, sembla que estiguin jugant a veure qui ningú vol pactar amb el PSC perquè ningú vol quedar com a traïdor. Per tant, estàs esperant que l'altre pacti amb el PSC.
Bé, sí, sí, jo crec que ara has tret això i té una mica de relació amb el que deia en Albano, que en realitat aquest acord que hi ha hagut per constituir la mesa, que ha creat, diguéssim, una cosa absolutament novedosa, que és una mesa independentista en un Parlament que no ho és, jo crec que es flor d'un dia, en el sentit de que el que veus és que és una coincidència tàctica d'estratègies enfrontades. És que fins i tot...
Però també demostra que el PSC, que parla que té tant de majoria, tampoc la té.
No la té perquè tampoc...
Perquè no és capaç d'arribar a acords.
Tampoc l'ha intentat fer. És a dir, jo crec que... I aquesta és una reflexió que també és plausible. És a dir, potser en el PSC tampoc li va tan malament, això.
I no l'ha intentat, no, perquè el PSC ha dit en roda de premsa i ha fet circular que la nit de diumenge hi havia un acord amb Esquerra perquè Esquerra presidís el Parlament de Catalunya, que no entenen per què l'últim moment això va caure, i han assenyalat claríssimament a Marta Rovira com la responsable de que això no tirés endavant. És a dir, que segons el PSC sí que hi havia un acord entre Comuns, Esquerra i...
Està clar que aquí tots juguen a dues bandes o tres bandes o quatre bandes i per tant, jo crec que això es va decidir realment. És a dir, el pacte aquest podia estar cuinat feia dies, però hi havia altres que estaven també cuinats i a l'últim moment es decideix quin es serveix a taula, no? Però jo crec que...
També era per despistar, no ho sé, vull dir.
Sí, no, jo crec que juguen... A veure, també quan es va fer el tripartit fa 20 anys, hi havia dos pactes damunt la taula, és a dir, Esquerra va estar pactant en Convergència, va estar pactant amb el PSC al mateix temps, i en un moment determinat va decidir que feia el tripartit. Però vull dir que també tenien una proposta de pacte de Convergència. Sí. Això sempre sol passar.
No? Esquerra ha defensat que no va tirar endavant tampoc el pacte del PSC, perquè el PSC el que li exigia és que llavors hi hagués que els fessin president de la Generalitat. I que aquest canvi no el volíem.
Per rematar el que deia en Albano, crec que la paradoxa una mica de tot plegat és que de banda que aquesta mesa de moment no sembla ser que tingui molta continuïtat perquè ja es veu que s'estan tirant els plats pel cap una altra vegada, i és ara tu em vols fotre una trampa amb la data de la investidura, és a dir que no es veu que això sigui el resultat d'una estratègia conjunta. Això és una coincidència tàctica en un moment determinat. I a tots els hi va bé d'alguna manera, a Esquerra els hi pot anar bé haver pactat amb Junts dilluns per avui pactar amb Esquerra a Barcelona, vull dir que Esquerra pactar amb el PSC a Barcelona, per tant, i entrant al govern d'en Collboni, i per tant aquestes coses quan jugues a la distància sempre es donen. Però jo no sé, la pregunta que té a veure amb el que deies ara tu, Albano, que és que potser amb aquest acord independentista per la mesa, potser som més prop de que es repeteixin les eleccions. És a dir, paradoxalment, ens situa o ens allunya una miqueta més d'aquesta idea de 3 anys sense batalla i batussa electoral.
Digues.
No. És que m'he quedat pensant, i ara en Josep deia, potser ens allunya de l'escenari. Potser, si ens creiem que efectivament els partits independentistes al Parlament no han trobat en tots aquests anys la manera de tirar endavant, potser el que els hauríem de demanar com a últim servei és que, escolta'm, pacteu el que vulgueu, ja us deixarem tranquils, nosaltres ja hem acceptat que no podem esperar gaire de lo que tenim fins ara. És a dir, potser els hauríem d'esperonar a que ens deixin tranquils 3 anys i que facin els pactes que vulguin. Insisteixo. El moviment independentista potser li aniria bé aquests anys per pensar, i això estic segur que s'ha de fer al marge del Parlament de Catalunya i al marge dels partits, com a mínim, tal i com els coneixem avui. Per tant, en la mesura que continuem enganxats en votacions constants i en pactes que al final una part molt important de la gent ha desconnectat de tota aquesta retòrica i de tots aquests pactes, és a dir, nosaltres ho seguim perquè ens interessa, la gent que ens veu doncs, és una gent que s'interessa per sobre la mitjana, però sí que és veritat que com a moviment polític, escolta'm, aquestes discussions han arribat a un punt de bizantines, i potser el fet de que no hi hagin eleccions i de que els partits que facin el que hagin de fer al Parlament, que segur que no ens agradarà i que segur que ho criticarem, perquè ho hem de criticar, perquè ara bé...
Bueno, perquè amb l'aritmètica que hi ha no es pot fer cap govern independentista. Vull dir, bueno, però és el que hi ha, és el que ha votat la gent.
Però esteu dient... que no sé si us estic entenent, però esteu dient que llavors facin president a Salvador Illa?
Jo, a mi em sembla bé també. Si pacten amb el PSOE que en Puigdemont sigui president, em sembla bé també.
Que fas... Que, no, com? Jo ho posaria d'una altra manera, Txell. Que facin el que vulguin. És a dir... jo no estic dient que no sigui important el que passi. Jo, a mi m'agrada seguir la política, m'agrada seguir els debats parlamentaris. No estic fent una proposta antipolítica. Estic fent una proposta que parteix, proposta, no sé si li puc dir proposta, però en el sentit de que facin el que vulguin, que facin el que considerin, perquè el que sí que sabem, els que, el que tenim, el que creiem o el que ens mobilitza és trencar amb l'estat espanyol, desafiar-lo, omplir els carrers, tallar la frontera. Els que creiem en tot això com a manera única, és a dir, com que sense això és impossible, doncs potser nosaltres ens hem d'independitzar de la dinàmica dels partits i del Parlament. En la mesura que continuen constantment mirant si aquest pacte amb l'altre, si no sé què, si es repeteixen eleccions, si no sé què, no sé quantos, passaran coses com les que hem vist, que cada cop hi haurà menys gent votant, cada cop hi haurà menys desprestigi i cada cop tindrem menys espai per pensar malgrat els partits. I Josep ho ha dit moltes vegades i ara me pot corregir, però justament Arenys, que en Josep abans feia referència, neix a fora, neix quan els independentistes arriben a la conclusió de que, mira, que facin el que vulguin, que nosaltres farem el que hem de fer. Potser és interessant que puguem tornar a aquest escenari i, efectivament, si estem tot el dia de batalletes electorals, no fem la feina.
Jo crec que, és a dir, per ser pràctics i anar al gra... del resultat electoral del 12 de maig i de l'aritmètica del Parlament de Catalunya no en sortirà una estratègia independentista. Perquè hi ha la majoria que hi ha una majoria espanyolista al Parlament de Catalunya. I poden fer pactes, però... poden fer combinacions els que vulguin, que no en sortirà una majoria independentista ni en sortirà un govern independentista.
No, però aquest dilluns es va demostrar que era important que hi hagués una majoria independentista a la mesa per defensar certs drets de certs diputats, per exemple. És a dir...
A veure... Clar, si d'aquí 10 dies poden tornar de l'exili aquests diputats, ja no caldrà. O si el Tribunal Constitucional d'aquí res, perquè em sembla que avui ja han admès a tràmit el recurs o ja han començat a posar-lo a l'ordre del dia, quan el Tribunal Constitucional digui que els exiliats no poden votar, no votaran. És a dir, aquest Parlament, aquesta mesa, no desobeirà el Tribunal Constitucional. I, de fet, el fet de que hi hagi una persona indultada que ha estat a la presó potser és més tolerable perquè pensen que així tampoc no desobeirà. No? En tot cas, el que jo volia dir, crec que és en la línia del que deia Albano, que és que l'independentisme sap que ara no pot comptar amb unes institucions que treballin en sentit favorable. I, per tant, una estratègia d'agitació, de mobilització, de confrontació amb l'Estat, de desobediència civil, ha de ser possible, passi el que passi en el Parlament de Catalunya. Que el Parlament de Catalunya sabem que no liderarà això per l'aritmètica que ha sortit a les eleccions, que, últim, ens agradi o no ens agradi, és el que ha votat la gent. I, en aquest cas, no ens agrada o no m'agrada a mi, és el resultat de tots els errors estratègics que s'han comès en els últims anys. Per tant, els partits que estan en el Parlament de Catalunya tenen allò que s'han treballat, literalment. Res més ni res menys d'allò que s'han treballat i s'han guanyat a pols durant els últims anys amb tots els errors i totes les decisions equivocades que han pres. Per tant, això és el que hi ha. La independència sabem que vendrà de la confrontació, del conflicte, de la desobediència civil, de l'agitació i d'omplir els carrers de gent, com va començar tot, al final. I, per tant, si assumim que tots aquests jocs de despatx i totes aquestes ocurrències que passen sobre la moqueta vermella no canviaran la història, potser tindrem la capacitat nosaltres de començar a treballar per canviar-la.
Enmig de tot això, diguéssim, i sé que esteu dient que hem de funcionar en marge del que passi als partits, però els partits aquesta setmana hi han passat coses i, per tant, les hem d'analitzar també. Enmig de tot això, hem vist els primers moviments dins d'Esquerra Republicana on es mostraven en contra aquest pacte amb el PSC, tant en contra amb aquest pacte que s'ha anunciat aquesta setmana, possible pacte que s'ha anunciat aquesta setmana entre el PSC i Esquerra, l'Ajuntament de Barcelona. Recordo que això ho estem gravant ara mateix a les 4 de la tarda, per tant, no sabem els resultats del que dirà la militància, que en principi se sabrà a partir de les 9, per tant, a partir de les 10, aquesta part de la tertúlia quedarà una mica coixa, en el sentit que no podem saber si entraran o no entraran a l'Ajuntament de Barcelona, però sí que el que sabem és que el jovent republicà s'ha pronunciat en contra d'aquest acord, en contra d'acordar res amb el PSC, han sigut molt clars, han dit no podem permetre que l'unionisme s'apoderi del govern, i també s'ha pronunciat amb un comunicat Esquerra Republicana de Lleida, la secció local de Lleida, que també s'ha mostrat contraris a un possible acord del PSC. Fins ara, Esquerra tot havia sigut... hi havia un corrent intern, no?, de l'1 d'octubre, però a part de... que és bastant minoritari, però a part d'això tot havia sigut una bassa d'oli per la direcció. Entenc que el moment que Junqueras fa un pas al costat, encara que sigui de moment momentani, les coses dins d'Esquerra es compliquen i crec que hi ha dos estratègies que encara no sabem ben bé quines són, però sí que comença a semblar bastant clar que hi ha estratègia en Marta Rovira i hi ha estratègia Oriol Junqueras.
Txell,
sí.
Abans d'entrar en el tema... Quan... No.
Jo vull entrar en el tema, però no.
Tu vols entrar... No, però has dit, ja sé que esteu dient que el que passa al Parlament, sí, i tal no importa i que cal sortir-se fora, però hem d'analitzar. No, i potser jo no m'he explicat bé.
No,
jo no crec que siguin coses...
No, són contradictoris.
Al contrari, és a dir, cal analitzar cada moviment, què està passant, per què? Perquè són expressions d'una part de lo que fa la política del nostre país. Ara, el que estic dient és que cal donar-los el lloc que els correspon. Òbviament, això és una tertúlia política i parlem del que fa els polítics, però també el que fa la gent o el que pot fer o el que podem fer les persones des de fora de l'espai polític també és política i, per tant, també forma part de la d'allò. A mi em sembla, per exemple, aquesta, i ara sí entro en la qüestió, aquesta notícia de què farà Esquerra Republicana en relació a l'Ajuntament de Barcelona i, a més, més en general, què està passant dintre Esquerra Republicana, que jo no conec de molt a prop com van les coses a dintre, però en aquesta tertúlia sempre ho hem dit, havia la gent del col·lectiu d'Octubre, sempre hem posat sobre la taula que tampoc és que la bassa d'oli que fins ara s'ha mostrat cap enfora, pues, segurament no ho era tant i ara ho serà menys, no?, pel tema dels resultats, etc. Però vull dir que no ho veig incompatible. I pel que fa a l'entrada, això, Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, em sembla molt interessant seguir-ho i seguir-ho ben de prop, però justament perquè em sembla molt interessant el que està passant a fora, a la ciutat de Barcelona. Perquè jo, la setmana passada, ja ho vaig dir, està vinguent un tsunami a Barcelona, està vinguent un tsunami amb la qüestió de la massificació del turisme, amb la qüestió de la Copa Amèrica, que és una cosa que han pactat, crec que excepte la CUP, tots els partits de l'Ajuntament i se'ls poden veure's enmig d'un Vietnam polític important a l'Ajuntament de Barcelona. I ara Esquerra Republicana pot fer aquest pas d'entrar. Em sembla superinteressant d'analitzar, però justament perquè està connectat a una realitat del carrer, a una realitat dels veïns que veuen com se'ls està expulsant de la capital del país. Bueno, crec que és un bon exemple de lo que jo deia en relació a que en el Parlament facin el que vulguin. Que Esquerra Republicana entri o no entri al govern de Collboni, que facin el que vulguin. Ara nosaltres, òbviament, estar atents i, a més, enllaçar-ho amb el que passa al carrer. Perquè, de moment i per sort, i hem de treballar perquè això sigui així, vivim en una societat on la gent també agafa les regnes, i a Barcelona ho van veure, i l'1 d'octubre és això, que la gent agafa les regnes. Perdó,
amb el tema de...
Sí, volia només afegir una cosa, que sorprenentment, amb l'acord entre Esquerra i el PSC, una de les regidories que assumiria Esquerra és aquesta tan problemàtica que és turisme. Vull dir que és una de les coses que els que analitzem ens ha sorprès que assumeixin precisament una regidoria que aquest estiu segur que serà problemàtica.
Serà molt problemàtica, però atenció, perquè Esquerra Republicana, des de la Conselleria d'Empresa, no? La de Torrent, des del Port de Barcelona i des de diverses instàncies, va donar un suport brutal a la idea de la Copa Amèrica, que, insisteixo, crec que marcarà la política de Barcelona, però la política de Catalunya també, perquè allà veurem com se juguen... Escolta'm, tant que parlem del sobiranisme, és a dir, li vendrem... O sigui, estan venent la ciutat de Barcelona a la Caixa i de cop veus organitzacions, partits polítics que declaren independentistes col·laborant amb la Caixa i amb Foment, que és una de les organitzacions més obertament anti-independentistes que hi ha, en contra dels veïns que es mobilitzen per poder viure a la capital del seu país perquè no desaparegui del tot el català de Barcelona. És a dir, em sembla magnífic, i per això aquí crec que serà molt interessant, i si agafen la regidoria de turisme, millor m'ho poses.
Jo crec que és molt interessant el que passa a Esquerra Republicana, i jo ho vull vincular amb el que passava abans, perquè al final tots els camins porten Arenys, no? Arenys de Munt neix en un context que, entre moltes altres coses, estava passant en aquell moment, era la implosió d'Esquerra Republicana. És a dir, la implosió d'Esquerra Republicana pel segon tripartit del president Montilla també té a veure amb l'emergència de la mobilització independentista a nivell civil, no? Perquè d'alguna manera es xoca contra una paret, no? És a dir, l'estratègia d'Esquerra Republicana, que en aquell moment era l'únic partit independentista, xoca amb un mur, s'estimben, i d'alguna manera això genera un buit dins l'independentisme i una necessitat d'espavilar-se i de començar idees noves, estratègies noves, etc, etc. Per tant, escolti'm, benvinguda sigui aquesta situació de desgavell d'Esquerra Republicana. Tots desitjaríem que hagués arribat abans, perquè a partir d'ara es poden començar a fer coses. A veure, el pitjor que ha passat últimament és que els partits independentistes, primer Esquerra Republicana i després, incomprensiblement també, amb l'afegit de Junts, varen adoptar una estratègia equivocada, que és la de pactar amb el PSOE. És a dir, que és deixar de banda l'1 d'octubre per anar-se'n a negociar a Madrid, amnisties, indults, taules de diàleg, mediacions internacionals, etcètera. Tot això, que és el camí equivocat, no tenia costos electorals. És a dir, Esquerra Republicana, amb una estratègia radicalment equivocada, va aconseguir quedar-se solitari al govern. Uh-huh. I clar, lògicament ningú estava descontent dins Esquerra Republicana, perquè allí sobraven càrrecs per tots els que en volien. No havien d'anar a buscar la gent fora del partit perquè no tenien prou gent per cobrir els càrrecs que havien de repartir. Per tant, és bo que s'hagin trobat en la situació de que ara hagin de debatre estratègies i hagin de veure que allò que han estat fent els últims 6 o 7 anys ha estat un desastre i els ha portat a la desfeta que han tingut. I això crea una oportunitat, jo ho vull veure com una oportunitat, per començar-se a plantejar estratègies i que apareguin moviments nous. Jo crec que el moviment de Barcelona contra la massificació turística, contra la descatalanització i contra, diguéssim, l'èxode que hi ha de població de classe mitjana del país que està passant a Barcelona, tot això seran revulsius també perquè es moguin coses. I jo crec que al final les bones notícies començaran amb coses com aquestes, amb gent que s'organitza, amb gent que es mobilitza, amb gent que troba noves formes de lluita i nous motius per lluitar.
Segurament un dia hauríem de dedicar aquesta tertúlia a si ens estem deixant perdre a Barcelona, no? Perquè de vegades els barcelonins...
Jo crec que la gent no s'ho deixarà perdre, però evidentment en els últims anys... Sí, la gran paradoxa l'altre dia...
Ho debatrem un dia, però jo t'he de dir que tinc tants amics que han marxat de Barcelona que tinc la sensació que ens l'estem deixant perdre d'alguna manera.
Txell, jo voldria El que passa a Barcelona no només és una qüestió dels lloguers, de la massificació, dels problemes que genera la massificació del turisme, problemes, diguéssim, logístics, no? De preus, de moviment, etc.
No, jo tinc amics que estan marxant perquè volen que els seus fills s'eduquin en català, imagina't.
Però de l'altre costat hi ha un pla, i crec que l'Ot Bou, en un article que va escriure a VilaWeb, ara no me'n recordo com ho deia, però venia a dir algo com l'Estat, o sigui, el següent objectiu de l'Estat, després del 155, és quedar-se a Barcelona. És a dir, l'espanyolització politico-mental de Barcelona és un objectiu de la por ellos. Vull dir, en aquest...
No, perdona, t'he interromput.
Digues.
No, que a veure, pensem, per exemple, en Flandes i Bèlgica. Mm. Al final hi ha dos raons per les quals Flandes no és independent de Bèlgica, per les quals no és un estat independent ara mateix, o per les quals l'independentisme no és una opció central diguéssim, viable i factible en el cas d'això. És una, perquè l'extrema dreta té una força allà inusitada que fa que sigui impossible que hi hagi majories independentistes al Parlament flamenc, i l'altra és perquè Brussel·les, que és la capital de Flandes, no té res a veure, està desconnectada, és una regió independent de Flandes, que hauria, quan hauria de ser la capital, és una regió independent de parla francesa. Aleshores, sí, clar, si tu ara penses aplicar el que ha passat a Bèlgica, doncs molt fàcil, separes Barcelona de Catalunya i deixes la resta del país com un reducte d'intransigent, identitari, xenòfob, que ja no pot, diguéssim, d'alguna manera, recosir-se amb la seva capital mai més.
M'apunto un dia a convidar a Ot Bou per analitzar tot això, perquè és veritat que és qui més està detectant Barcelona amb el seu podcast Santa Eulàlia a VilaWeb, però haurem de connectar a la redacció de VilaWeb, on tenim Josep Noel Arques Ulleres, perquè un dels altres temes d'aquesta setmana ha sigut que finalment el BOE ha publicat la llei d'amnistia, i amb la publicació d'aquesta llei ha començat la guerra judicial, no, Josep? Ja s'han mogut fitxa tots els jutges i ja està tot en marxa.
Sí, hola, bon vespre, com esteu? Sí, com deies, ha estat de seguida que ha entrat en vigor la llei d'amnistia, que ja hem vist els primers moviments dels jutges, més que per aplicar-la, per combatre-la, no? En alguns casos, que és el que no s'hauria de fer en un estat de dret normal, no? Que és que els jutges han d'aplicar la llei i ja està, no? Ho hem vist, sobretot, i com era de bastant de preveure, ho hem vist sobretot amb l'alta judicatura espanyola, en el Tribunal Suprem, a l'Audiència Espanyola, de moment amb més en peus de plom, però sobretot al Tribunal Suprem i a la Fiscalia del Tribunal Suprem és on estem veient més aquests indicis de que aquesta rebel·lió dels jutges, aquesta mena de cop d'estat judicial que estan ordint i que estan començant a desplegar a l'estat espanyol, i sobretot en relació amb el procés i amb la llei d'amnistia en concret, doncs això ja ho han començat a fer, no? Deia el Tribunal Suprem perquè en el Tribunal Suprem hi ha les causes, o la causa més mediàtica de totes, no? És la que afecta els dirigents del procés. I en aquesta causa, la de l'1 d'octubre, el que hem vist és que, de moment, Pablo Llarena el que ha fet és prendre una decisió, que és no aixecar les ordres de detenció immediatament, les que pesen sobre els exiliats d'aquesta causa, no aixecar-la, donar 5 dies, no aixecar les ordres de detenció, donar 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la conveniència d'aixecar les ordres de detenció. La llei diu que amb caràcter immediat a l'entrada en vigor d'aquesta mateixa llei les ordres de detenció s'han d'aixecar, i llavors el que també ha fet és demanar el parer sobre la conveniència d'aplicar l'amnistia en aquests encausats, no? Entre els quals hi ha doncs, el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras. Llavors aquí el que veiem és que veurem si es repeteix el mateix esquema que amb el tsunami democràtic, que és que els fiscals del procés, que són el Javier Zaragoza, el Jaime Moreno, la Consuelo Madrigal i el Fidel Cadena, aquests quatre genets de l'apocalipsi judicial, diguéssim, si el que han fet, que ha estat amb caràcter previ a l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, marcar el criteri, marcar quin és el seu parer sobre la qüestió, si el que fan és marcar el camí del que han d'acabar fent els jutges del Tribunal Suprem. Veurem si es repeteix el mateix esquema del tsunami, dic, perquè amb el tsunami democràtic va passar alguna cosa semblant a això, quan es discutia sobre si la causa que assumien en el Suprem sobre el tsunami democràtic en relació a Puigdemont i a Ruben Wagensberg havia de ser terrorisme, havia de ser per terrorisme o no. Els fiscals aquests del Suprem ho van tenir molt clar, contradient la posició del fiscal general de l'Estat, i al final el Tribunal Suprem, la sala penal, va acabar donant-los la raó amb el criteri. Veurem si ara el que passa és el mateix, perquè també hi ha uns certs rumors de que la setmana que ve Llarena, com a mínim, les ordres de detenció les aixecarà. No sabem si això és així, però això el que pot denotar més aviat és que hi hagi tensions internes importants en el Tribunal Suprem. No? Llavors, sí, aquí tot ara s'ha començat a posar en marxa. Hem vist com ensenyen les dents ja des del Tribunal Suprem i com es va preparant aquesta alta judicatura per combatre l'amnistia. A nivell de jutjats de més de primera instància o més ordinaris, també s'estan movent ja coses.
Si et sembla,
i
Josep,
s'estan fent peticions.
Parlem un moment d'això, no? De com pot afectar això, també perquè estàvem parlant fa un moment de què havia passat al Parlament, i una altra cosa que ha passat al Parlament és que Rull ha anunciat que en principi el 25 de juny, ara ho estic dient de memòria, espero no equivocar-me, 25 i 26 de juny hi hauria possiblement el ple d'investidura, és a dir, la setmana que ve comencen les rondes de contacte i el 25 i 26 de juny hi hauria aquest ple d'investidura. En el seu moment, Puigdemont va assegurar que tornaria en aquest ple d'investidura, encara que ell no fos el candidat. Tot plegat fa que la tornada de Puigdemont pugui ser d'aquí 2 setmanes. Costa, com veus tot plegat? Sí, és a dir, Puigdemont pot tornar i es mantenen les ordres d'atenció, el detindrien. Aquestes ordres d'atenció, com diu el Josep, en principi, segons la llei, s'han d'aixecar immediatament, per tant, s'haurien d'aixecar abans d'en 2 setmanes. Com creus que anirà tot plegat?
Jo només tinc una seguretat, que és que en Llarena pren decisions per motius polítics i no per motius jurídics.
Uh-huh.
És a dir, per tant, el que digui la llei, no sé si Josep, si també ho veus així o no, però jo crec que el que digui la llei aquí és una mica secundari. I, per tant, el calendari i les decisions que prengui les prendrà per motivacions més polítiques que jurídiques. Compte que no vol dir, no sempre les decisions que pren van en la línia de més repressió o de més de fer una interpretació més contrària als interessos dels encausats. Jo vull recordar que quan es va fer la reforma del Codi Penal, uh-huh, ara fa una miqueta més d'un any, prop d'un any i mig, en Llarena va desestimar l'opció de mantenir l'acusació de desordres públics agreujats contra Puigdemont i els exiliats. És a dir, els fiscals ara, no? Els fiscals que no volen aplicar l'amnistia, volien, de fet, varen presentar un recurs, volien que s'acusàs els exiliats de desordres públics agreujats, i en Llarena va decidir que no. I en el cas d'Anna Clara Ponsatí, li va retirar la causa per sedició, la va deixar en una mera desobediència i va poder tornar, en contra del criteri dels fiscals. Per tant, això ja es veurà, si segueixen el criteri dels fiscals o no, perquè també, com ara recordava en Josep, en el cas del tsunami democràtic, el Tribunal Suprem va anar amb el criteri dels fiscals que prèviament havia desautoritzat el fiscal general. No? Concretant, jo penso que hi ha marge perfectament perquè d'aquí al dia 25 Llarena adopti una mesura concreta sobre les ordres de detenció. Jo no pronosticaré ni una cosa ni la contrària. Jo crec que pot adoptar dues decisions, i crec que les dues tenen la seva raó de ser. És a dir, si presenta, o sigui, si decideix que vol presentar una qüestió prejudicial, que jo crec que estem tots d'acord que primer anirà una prejudicial i després una qüestió d'inconstitucionalitat al Constitucional espanyol, o sigui, primer Europa i després el Constitucional espanyol, si va per aquest camí, jo crec que és molt probable que retiri les ordres de detenció. Entre altres coses, perquè els fiscals ja han dit que això ho veuen correcte. És a dir, els fiscals que no volen aplicar l'amnistia, que diuen que no és aplicable i volen mantenir les ordres de presó, han reconegut per escrit en el seu informe que si es presenta a la prejudicial, aleshores s'han d'aixecar les ordres de detenció. Per tant, podria ser perfectament que d'aquí al dia 25 es retirin les ordres perquè en Llarena decideix anar pel camí de la prejudicial i, per tant, mantenir la causa oberta, no aplicar l'amnistia, suspendre-la, anar a Luxemburg, però, mentrestant, no retirar les ordres de detenció. I després, l'altra opció és dir no, faig cas del que diuen els fiscals, que és que la malversació no està amnistiada pels mateixos motius que no es va aplicar a la reforma del Codi Penal, amb el tema de la malversació agreujada, i dir, com que no hi ha amnistia, es mantenen les ordres de detenció. Però, clar, per dir això, suposaria renunciar a presentar prejudicials i a presentar qüestions d'inconstitucionalitat. I no sembla que aquest sigui el camí fins ara, ja veurem.
Però, per tant, per molt que aixequés l'ordre de detenció, això no significa que l'amnistia, que hi hagués amnistia a Puigdemont. És a dir, que la batalla continuarà, no?
Jo crec que això és claríssim, que amnistiat no hi quedarà d'aquí 10 dies Puigdemont, segur.
No, potser, o sigui, de l'amnistia efectiva, que vol dir l'arxivament de la causa i la... i que s'esborrin tot rastre d'aquesta causa sobre els perjudicats, això no passarà fins potser mesos o anys, vés a saber, perquè quan es fa una pregunta prejudicial, això queda retingut durant molt temps, que poden ser mesos o més d'un any, en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, si després, a més a més, encara es presenta una qüestió d'inconstitucionalitat, el Tribunal Constitucional són uns quants mesos més, i fins que no s'acabi de resoldre tot i les respostes siguin favorables a l'aplicació de l'amnistia, no s'arxivarà efectivament la causa i no s'aplicarà efectivament l'amnistia. El que passa que aquí, en aquesta causa concreta, la que afecta Puigdemont i els altres exiliats per la causa de l'1 d'octubre, el que és rellevant és quina llibertat de moviments tenen i si s'aixequen les ordres de detenció o no, no. I en relació amb la qüestió que plantejava Txell, aquí el que és rellevant, és a dir, aquí el que és important és, Puigdemont, el seu compromís és de tornar per la sessió d'investidura que hi hagi al Parlament, i ell ha dit i ha repetit que serà tant si hi ha ordres de detenció actives com si no n'hi ha.
Correcte.
Però el fet que n'hi hagi o que no n'hi hagi pot condicionar més aviat què és el que decideixi el president Josep Rull del Parlament a l'hora de a convocar la investidura d'un candidat o un altre, o de no convocar-ne cap i fer un acte equivalent, que és allò que ens explicava la Deia en un article aquesta setmana, no? Que és aquell procediment pel qual, si no hi ha... No sé si n'heu parlat ara, però potser...
No n'hem parlat. No.
Va, és el procediment aquell pel qual el president del Parlament, si arriba al moment de decidir la investidura de qui convoca i veu que cap dels candidats té prou suports com perquè pugui ser investit en una primera sessió, el que fa és no convocar cap investidura i activar el rellotge aquest de 2 mesos que comenci a córrer fins al finals d'agost, que seria 25 d'agost aproximadament, per donar un marge més de temps perquè a veure si algun dels candidats que hi ha reuneix aquests suports que puguin donar opcions de que siguin vestit, no? Llavors, si hi ha les ordres de detenció o no hi són, pot condicionar potser que Rull convoqui la investidura de Salvador Illa o bé de Carles Puigdemont, si hi ha més garanties de que no pugui ser detingut i que pugui assistir amb garanties en el ple d'investidura, o pot ser que, depenent de la situació, doncs cap dels dos hi faci aquest acte equivalent que dèiem, no? Uh-huh. I això ho sabrem en pocs dies, vull dir que la setmana que ve, que coincideix el moment en què Llarena ha de decidir, segurament serà la setmana que ve, a mitjans de setmana que ve, ha de decidir què fa amb les ordres de detenció, coincidirà amb el moment en què Josep Rull està fent la ronda de contactes amb els partits per decidir doncs el ple d'investidura del 25-26 a qui convoca, no?
Hi ha una cosa que m'agradaria afegir, que és que hi ha un escenari, no tant sobre les ordres, que jo crec que sí que ho ha de decidir, les ordres de detenció en Llarena, i que té aquests dos escenaris, no? Que digui l'amnistia no és aplicable, no es retiren les ordres, o l'amnistia la sotmetem al Tribunal de Justícia amb una prejudicial i tirem la pilota endavant i aleshores sí que retiri les ordres. Hi ha un escenari també col·lateral, que és que és probable o és una opció, diguéssim, també que no cal desestimar, que Llarena li passi la pilota a Marchena i no decideixi sobre l'amnistia de Puigdemont i els exiliats. És a dir, que els encausats que estan pendents de judici, tot i que ara estan en mans de Llarena, que Llarena ja alguna vegada ha donat a entendre que podia tirar-li la pilota a Marchena perquè decidís ell si els aplicava l'amnistia o no. Aquesta tercera via també és.
Pensava que anaves a dir, també hi ha una altra pilota, que és què faran els Mossos.
Ah, no, jo no tinc cap dubte de què faran els Mossos.
Més de Clara Ponsatí, tots tenim clar què faran els Mossos, no? Per altra banda, Josep, deies, no només hi ha aquest cas, no?, sinó hi ha moltíssima gent afectada i que pot demanar aquesta amnistia. De fet, hi han hagut els primers moviments. Curiosament, un dels primers moviments han estat els policies de l'1 d'octubre.
Sí, i ves que no siguin els primers amnistiats, eh?
Perquè van molt per feina. Jo no estic segur que en dubtaves.
Perquè van molt per feina, eh? Els policies que havien vist aquelles gesticulacions i aquells crits al cel que havien fet associacions i sindicats de policia dient que de cap manera els policies podien ser amnistiats, que això era un insult, etc. Doncs des del primer minut en què entra en vigor la llei d'amnistia, hi ha 9 dels agents de policia dels 45 que són encausats per tortures i tracte degradant en el jutge número 7 de Barcelona que han demanat acollir-se a la llei d'amnistia. I a més ho han fet seguint el model d'escrit que Òmnium ha posat a disposició de tots els represaliats per ajudar-los a fer aquests escrits.
Surrealista, doblegat.
I a tramitar amb agilitat les peticions d'amnistia, eh? Com una nota a peu de pàgina una mica surrealista, sí. Ja ho veurem, i a més avui mateix la jutgessa substituta del titular d'aquest jutjat ha donat ja trasllat a les parts de que en 5 dies es pronunciïn sobre aplicar d'ofici aquesta llei d'amnistia al conjunt dels 45 policies i segurament doncs, la setmana que ve, i si no l'altra, aviat, veurem com es resol això.
Albano, demanaves la paraula.
Sí, jo recordo, no sé si va ser la tertúlia de la setmana passada o de l'anterior, quan es va aprovar la llei d'amnistia, que vam veure des del Congrés aquelles imatges dels diputats de Junts i Esquerra aplaudint, abraçant-se, emocionats, i jo vaig dir que ho entenia des d'un punt de vista personal, és gent que ha estat a la presó i tal, però que políticament em semblava absolutament fora de lloc. És a dir, aquesta celebració, com si hagués aconseguit una gran fita política. Jo no nego que podis aconseguir per a una sèrie de persones que ho passen molt malament i que s'ha de buscar una solució, que l'amnistia pugui ser aquesta solució, no dic que no, ja ho veurem. Sembla complicat, però ja ho veurem. Ara, que els representants polítics ho reivindiquin, com ho reivindicaven amb aplaudiments i grans abraçades, com un gran objectiu polític aconseguit, clar, després arriben les eleccions europees i perden 1 milió de vots. Per tant, l'amnistia és un fet polític, també. I sembla ser que aquesta lectura de l'amnistia com un gran assoliment davant l'estat espanyol per part de l'independentisme, la gent no ho està interpretant igual. I llavors, per què dic això? Perquè quan veiem que probablement els primers amnistiats seran els policies que van picar la gent a l'1 d'octubre. Em sembla que ho explicava en Josep a VilaWeb, no? És a dir, fins i tot aquella càrrega de Via Laietana tan brutal, no? Que de cop a policies acusats de tractes degradants i de cop aquesta gent sortirà beneficiada de la gran victòria dels últims anys de l'independentisme, crec que això també ens ajuda, més enllà de la qüestió concreta, això també ens ajuda a entendre per què el tema de l'amnistia... O sigui, què ha passat aquí, no? Què ha passat?
És que ja si em permeteu, jo crec que l'amnistia és una fita importantíssima, històrica, i molt important per molta gent, i jo crec que és una victòria política. Jo crec que sí que és una victòria política de l'independentisme, però s'ha de saber dimensionar aquesta victòria i el moment en què arriba, i que és una cosa de recorregut. És una cosa més de recorregut. És una victòria,
sí, Josep, però
és un recorregut molt... molt, perdona, però i dic de dimensionar-ho perquè Perquè precisament, és a dir, no es pot menys tenir el valor que té l'amnistia per molta gent, però quan dic de dimensionar-ho, dic precisament amb la qüestió dels policies. És a dir, i em sembla que enllaço bé amb això que deies, Albano. És a dir, el tema dels policies, jo recordo que quan es va començar a posar damunt la taula la possibilitat d'una amnistia, que va ser l'estiu passat, no?, després de les eleccions espanyoles, i es va començar a haver-hi el rum-rum de si s'amnistiaven els policies, tots ens posàvem les mans al cap, tots i tothom. I me'n recordo que una de les primeres persones que ho va dir va ser en Martín Pallín, en una entrevista que li va fer l'Oriol Babler a VilaWeb l'agost passat, quan just va parlar. I recordo que quan ho va dir, i vam titular-ho així, tots ens posàvem les mans al cap. No ha passat ni un any i gairebé tothom ha normalitzat que els policies aquests, policies, siguin amnistiats.
I tothom ho ha normalitzat més... i l'independentisme pel camí s'ha deixat un milió de vots. Vull dir,
una cosa va amb l'altra. Vull dir que això, quan jo deia dimensionem-ho, també és per això. Perquè, és a dir, la qüestió dels policies no és només que s'amnistien, sinó que és que en la llei mateixa, en el preàmbul, es demana perdó als policies per ser inclosos a la llei d'amnistia perquè no se sentin ofesos. Deixant clar en el preàmbul que això no vol dir que hi hagi res contra ells ni contra el seu compromís amb la defensa de l'estat de dret i de l'ordre públic. Això es diu en el preàmbul. I, a més, en els articles de la llei hi ha un punt de l'article primer, que és el que diu quines són les persones i accions, quines són les accions amnistiables, no? Que diu la defensa de l'ordre públic i contra el referèndum tal, va, les policies, però després en les exclusions queda clar que no es pot amnistiar el tracte degradant ni humiliant ni les tortures. Però hi posa una salvetat, que és sempre que no superi el llindar mínim de gravetat. És a dir, dona tot el marge interpretatiu als jutges, que són els que han d'aplicar la llei, perquè aquest llindar mínim de gravetat considerin que no es dona en el cas dels policies del 1 d'octubre i, per tant, tots puguin ser amnistiats. No? I això... és a dir, això des de l'independentisme, els partits que han negociat l'amnistia no n'han fet mai cap una guerra d'això, no n'han fet batalla, no ho han acceptat. És una d'aquelles línies vermelles sacrosantes del PSOE per acceptar que es feia una amnistia per poder-la fer. I amb això, jo crec que hem de ser molt crítics, molt amb això, perquè l'independentisme, els partits independentistes que han negociat l'amnistia, això ho han deixat passar. I jo deia que s'ha de donar valor a la victòria política de l'amnistia perquè ho és, perquè no voldria que semblés que ens fixem només aquella cosa de «hosti, ens queixem per tot» i sempre aquella visió negativa. No, l'amnistia jo crec que és positiva. I un últim apunt molt ràpid, que és una dada. Uh-huh. Si Òmnium diu que hi ha 690 persones que han de ser amnistiades, que han estat processades o condemnades per la via penal, 690 persones, i la Fiscalia General de l'Estat diu que són 480, vol dir que aquí hi ha més de 200 persones per la via penal, que què? Què passa amb aquestes persones?
O sigui, que poden quedar fora de l'amnistia.
Clar, o sigui, són 200 persones per la via penal. Això és molt fort. Vull dir, això dona una idea de la batalla bestial que hi haurà per part de molta gent i moltes famílies per fer valer aquesta amnistia que efectivament sigui una victòria.
Jo volia fer una correcció d'una dada que ha donat Nalbano. L'independentisme des del 2017 fins a les eleccions europees s'ha deixat 1.300.000 vots. No 1 milió, 1.300.000 vots s'ha deixat des del 2017. I per tant, l'amnistia pot ser molt bona, però el que ha de valorar l'independentisme és si val 1.300.000 vots aquesta amnistia.
Em sap greu perquè l'Albano m'ha demanat la mà, però hem d'anar acabant aquí. Continuem debatint sobre tot això i molt més la setmana que ve. Fins la setmana que ve.